Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern confia a segellar un acord amb els maquinistes sobre la represa del servei de Rodalies després de diverses reunions aquest matí amb maquinistes, Renfe i Adif. Ara estan redactant un document que podrien conèixer en breu. Són pendents d'una compareixença per conèixer els detalls i saber doncs, si realment es pot tirar endavant amb la represa de la circulació a Rodalies. Mentre Carles Puigdemont ha denunciat que el país continua col·lapsat, ha dit, per l'aturada del servei de Rodalies i ha assenyalat directament al govern de Salvador Illa. En un vídeo, el líder de Junts atribueix l'actual crisi del sistema ferroviari a la incompetència, ha dit, la dependència de l'Estat, la manca absoluta de lideratge, també diu, del president Salvador Illa, la submissió al govern de Madrid.
És evident que aquest govern ja ha acreditat la seva sonora incompetència, la seva clamorosa incompetència, que ha pretès substituir-la, amagar-la, amb enormes dosis de propaganda a la població. Anuncis per aquí, anuncis per allà, massatges mediàtics per aquí, massatges mediàtics per allà, però la realitat és tossuda. Els trens no funcionen. El país no funciona.
I l'accident de trens a Adamuz-Córdoba ja deixa 45 morts i 123 ferits, 6 d'ells, recordem-ho, de gravetat. Els equips de rescat han recuperat avui 2 cossos sense vida que eren en un dels vagons accidentats a l'Àlvia, al fons d'un talús. En principi es tractaria de 2 persones que faltaven per completar la llista de les 45 denúncies de desapareguts. Avui hem sabut també que l'homenatge d'estat a les víctimes de l'accident serà el dia 31 de gener al matí a Huelva. Les principals autoritats i els familiars de les víctimes de l'accident estan convidades a aquest acte solemne. I parlem un dia més de les conseqüències de la borrasca Harry, que ha provocat desperfectes molt greus a la zona del Baix Empordà, però també a les platges metropolitanes, sobretot a la zona nord. Es tracta del segon temporal de llevant en menys d'un mes i ha provocat afectacions importants al Prat, Barcelona, Sant Adrià, Badalona i Montgat. I una de les infraestructures més afectades ha estat el col·lector de llevant, que ha patit importants desperfectes i que ja a hores d'ara s'està reparant. I un punt important en cultura, en un propi, la coproducció catalana Cirat, que farà l'assalt definitiu als Oscars i optarà les categories de millor pel·lícula internacional i millor so. Culmina així l'ascens a Hollywood, iniciat al maig al Festival de Cannes, d'on va marxar esperonada pel Premi Especial del Jurat. La cerimònia serà el 15 de març a Los Angeles. Estarem pendents també d'aquest tema.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 22 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem balanç de la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Anirem fins al Club Nàutic de Roses per conèixer les últimes novetats. Descobrirem una nova curiositat del nostre mar de la mà de la secció Ai, això no ho sabia. Farem un cens d'aus hivernants. Sabrem exactament què és això. I acabarem passejant per 2 països diferents de la mà del Fitur que s'està celebrant a Madrid. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Pensava que anaves a dir començarem al mar i acabarem a Madrid. M'entens, no?
Però és que crec que el Sunyer no ha estat a Madrid, però no ha estat a Madrid. Crec que ha fet submarinisme, ha pujat a muntanyes...
Mira, sí. M'ha enviat fa una estoneta, però una estoneta llarga, una fotografia amb el Fernando Romay, i clar, és digne de veure.
Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, que fa 1,60 m, i Fernando Romay, que deu fer que 2 metres llargs.
Sí, doncs, que hi ha les coses de la vida.
La I i el punt.
La coma, no? Sí. Pobre, Josep, que t'estimem un munt. Torna, sí. Torna.
No, jo crec que si fos per ell es quedaria a Madrid tot el cap de setmana, ja el coneixes.
No, si hi hagués més muntanyes i més altes, potser sí. No sé.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, estic, bueno, contenta. Seguim lo fil d'ahir, no? Felicitat de divendres.
Jo vull felicitat perquè he anat al mar, i llavors si he anat al mar, llavors és un dia feliç.
Molt bé, però què has fet al mar? No t'has banyat?
He anat a surfejar.
Què? En sèrio?
Sí, ara, avui
però, Marina...
estava grandot, m'ha agafat una ona, m'he fet una lavadora que, vamos, no tindré mocs en dos anys, com a mínim.
Però clar, jo entenc que sí que és clar lo neoprè, no?, que per
tot sí, clar,
la
t'ha
gent
fred,
que fa... Sí, però clar, igualment, vull dir, l'aigua la notes igual al cos, fa fred?
Jo no he tingut fred, eh? Hi ha hagut dies bastant pitjors, la veritat.
Vale. És que no, jo en esta temàtica no sóc nova, desconec tot.
No, està fred. Quan he sortit de l'aigua i he agafat el mòbil, no podia teclejar les mans, però no passa res. Després he entrat en calor ja. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Ha sortit una mica el solet, deixem una miqueta enrere totes aquestes pluges i d'allò. Ahir vam fer una volta per les plages i la tarda quan va acabar la Ronda Mar, i déu-n'hi-do, encara el que es veia estem sense sorra. A les plages d'Empúries no hi ha sorra a cap de les plages.
A Tarragona tampoc.
Hi havia onades, no vaig veure gent fent surf, això també t'ho he de dir, però tenim l'aigua, saps d'aquell color marró terrós, clar, amb tot el que ha baixat dels rius, però de color xocolata. Tenim l'aigua
sí,
del
sí,
mar
sí.
És de color xocolata.
Home, jo avui les previsions marcaven que ja estaria petitet i això, i m'ha sorprès bastant per bé, eh? Des de fora semblava que estava tot petitet, però hi havia un mar de fons quan entraves, increïble, la veritat. O sigui que crec que tindrem mar encara un dia o dos dies més, així que en compte tothom. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs molt bé, perquè després d'aquests dies de tanta pluja estic veient ara mateix des de la finestra de l'estudi un sol espectacular i només penso en d'aquí una estona anar a la platja a fer una mica de la fotosíntesi.
Sí, doncs crec que quan acabem ja, fins que no canviï l'horari, ho tenim complicat, això d'altres. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs també veient sovet, que la veritat és que s'agraeix perquè està tot el dematí gris, plovent, déu-n'hi-do, avui també al matí ha anat fent, però vaja, després del migdia ha sortit el sol, i res, estava rumiant si t'acompanyava a fer surf, però no sé, em sembla que no vindré.
Jo sabia que tu volies venir. Demà...
Sí. Les ganes hi són.
Demà estarà més petitet, no has de patir.
Va, vinga, doncs vinc demà.
Fantàstic. Vinga, va, deixem el surf, deixem el mar, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que un estudi confirma la convivència estable entre dofins i pescadors al Cap de Creus. Sergi.
Doncs sí, es tracta d'un estudi desenvolupat per l'entitat Submón al voltant del Cap de Creus i les Illes Medes, i ha constatat això, que la relació entre els pescadors d'arrossegament i els dofins molars és estable i no perjudicial. Ho han fet a través de càmeres submarines col·locades a les xarxes de pesca i d'un algoritme basat en intel·ligència artificial per destriar amb més eficàcia les parts del vídeo on apareix un exemplar de dofí, evidentment. L'equip ha comprovat que els dofins segueixen les barques pesqueres d'arrossegament i s'alimenten de les xarxes sense danyar-les. El responsable del projecte Costera i de l'estudi asseguren que hi ha una convivència bastant estable i que no és perjudicial ni pels dofins ni pels pescadors. Aquest treball ha permès estudiar per primera vegada en detall com interactuen aquests dofins amb les xarxes a través de càmeres submarines tipus GoPro instal·lades a les xarxes i han pogut observar el comportament dels animals a sota d'aigua. Aquestes imatges confirmen que els dofins s'alimenten principalment dels peixos que queden a l'exterior de les xarxes, sense entrar ni causar danys a les captures. Des del 2017, l'entitat Submont estudia la població del dofí mular en aquesta zona del litoral català. Poc després de començar el projecte, l'equip va incorporar la col·laboració del sector pesquer amb els treballadors de les cofradies de Roses i Llançà. Els pescadors no només avisen quan detecten els dofins, sinó que han participat en el disseny i desenvolupament del projecte. Paral·lelament, aquest projecte manté una altra línia de recerca, que és la fotoidentificació a través de les marques en l'aleta dorsal dels dofins. Des del 2017, l'equip ja ha fet més de 90.000 fotografies i ha identificat 700 individus diferents.
L'Ajuntament de l'Escala contempla eliminar aquest estiu les dutxes de les platges de Sant Martí d'Empúries i substituir-les per rentapeus.
Doncs sí, fa tres estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges com a mesura de reducció del consum d'aigua. El govern, a hores d'ara, està estudiant si finalment continuarà amb la mateixa política de prevenció o, pel contrari, habilitarà el servei aquesta temporada. També a l'espera de veure com han quedat les instal·lacions després dels temporals. De moment, però, ha transcendit que el consistori contempla eliminar la totalitat de les dutxes de les platges de Sant Martí d'Empúries i substituir-les per rentapeus. L'acció esdevindria una primera prova a la població, encara que enguany que la resta d'instal·lacions de la localitat es mantindrien. I segons el regidor de Medi Ambient, Rafael López, seria un acte de responsabilitat envers a possibles nous episodis de sequera. Escoltem-lo.
Aquest estiu, que ja pràcticament ho tenim decidit i que formarà part d'una branca del projecte Next Generation, és canviar, treure les dutxes que hi ha en principi a les platges d'Empúries i substituir-les per rentapeus. Vull dir, rentapeus ens sembla que és una eina diferent de lo que és una dutxa en quant al volum de consum d'aigua, que ja ho tenim demostrat amb els consums que hi ha hagut últimament. I falta acabar de lligar-ho del tot, però pràcticament segur que com a primera, no seran totes les platges, però com a primera prova, doncs totes les platges d'Empúries sí, substituir les dutxes per rentapeus.
La temporada d'estiu a l'Escala comença habitualment el 15 de juny i en consonància amb el servei de socorrisme s'allarga fins al 15 de setembre. Fa 3 anys que el servei de dutxes a les platges al municipi no funciona, els dos primers a causa de la sequera i el darrer per alinear-se amb altres poblacions de la Costa Brava i així enviar un missatge de responsabilitat. El consistori, amb aquestes mesures, diu haver reduït el consum d'aigua i, per tant, valora positivament aquesta política de contenció.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Deltebre denuncia la inacció per protegir el delta 6 anys després del Glòria Cel.
Sí, Marina, acabades les hores crítiques del temporal marítim que ha afectat el litoral deltaic, Deltebre comença a fer balanç dels danys. Una vegada més, la platja de la Marquesa ha patit l'embat de les onades, però també la platja de Riumar. El delegat del Consell de Defensa del Territori, Marc Bertomeu, ha recordat que l'afectació es produeix just quan fa 6 anys del Glòria. L'afectació és molt menor, però Bertomeu afirma que s'evidencia que el delta està dèbil.
La Glòria va ser un temporal que la mar estava en més altura, no? Tenia més força, llavors això va provocar que els danys fossin més importants, però sí que ara cada vegada en petites tempestes menys potents provoquen danys greus, perquè ja està, el delta està dèbil i, com diem, la problemàtica, no? de la regressió és una conseqüència de l'inacció de l'administració pública.
Pel que fa al municipi de l'Ampolla, també han revisat les zones afectades pel pas de la borrasca Harry amb l'objectiu de disposar d'un inventari dels danys ocasionats i una diagnosi de la situació. Aquesta informació se traslladarà als organismes competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió del litoral. De manera paral·lela, l'Ajuntament, dins les seues competències, durà a terme les tasques de neteja i condicionament de les zones necessàries per tal de garantir la normalitat en el dia a dia de la ciutadania. Bertomeu recorda que la taula de consens va elaborar un pla amb mesures consensuades i insistix a reclamar a les administracions competents que actuin.
Fa temps que intentem negociar, no?, i consensuar mesures que puguen protegir el Delta, coses que s'estan fent a altres llocs del món que no són cap animalada ni cap cosa irreal, però sembla que aquí al Delta no hi ha la predisposició, no hi ha les ganes, no hi ha l'actitud per salvar aquest territori. Només que l'administració pública sigui conseqüent en el que les bones paraules i els missatges que a vegades donen sembla que volen fer, però que la realitat és una altra, i esperem que enguany, sí, el 2026, sigui l'any en què es comenci a protegir realment el Delta.
La barra del trabucador va quedar totalment inundada. Este dimecres, una primera avaluació d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, s'ha trobat un primer trencament de la barra. L'activitat de l'empresa ha quedat suspesa fins a nou avís.
L'Ametlla de Mar lidera en pernoctacions turístiques a les Terres de l'Ebre, segons Interlitur.
L'Ametlla de Mar consolida un any més la seva posició com a principal destinació turística de les Terres de l'Ebre, segons les darreres dades d'ocupació del 2025 publicades per Intelitur. El municipi lidera el conjunt del territori amb el 18,4% del total de pernoctacions, un resultat que referma el seu paper com a motor turístic de la marca Terres de l'Ebre. Aquestes xifres situen l'Ametlla de Mar per davant d'altres municipis destacats, com la Ràpita amb un 11,3%, Tortosa amb el 10,3% o Alcanar amb el 9,4%, confirmant la capacitat del municipi per atreure visitants al llarg de tot l'any. El bon comportament de les dades respon a una oferta turística consolidada, diversa i adaptada a les noves demandes dels visitants. Des de l'Ametlla de Mar es valora molt positivament aquests resultats, que són fruit d'una aposta continuada per la qualitat, la sostenibilitat i el respecte pel medi natural i marítim, un model turístic que busca l'equilibri entre l'activitat econòmica, l'experiència dels visitants i el benestar dels veïns, i que permet al municipi continuar liderant el turisme a les Terres de l'Ebre. Maria José Castellano és la regidora de Turisme.
És una gran satisfacció mantindre el lideratge a les Terres de l'Ebre pel que fa a l'afluència turística i a les pernoctacions. Això demostra que s'està fent molt bona feina per part de tot el sector, ja sigui privat com per part de la part que ens toca, no?, com a administració. I bueno, no és gens fàcil perquè és una feina continuada del dia a dia i que dona fruit al llarg del temps, però és un motiu per estar molt orgullosos, pues, de saber compaginar el que és el turisme amb la sostenibilitat i saber conservar la nostra essència com a poble mariner i amb uns recursos naturals que són molt preuats. Jo penso que és precisament això el que atrau tant els visitants.
L'Ametlla de Mar destaca especialment com a destinació de turisme familiar, de natura i gastronòmic, amb més de 20 quilòmetres de cales i platges, una oferta nàutica de primer nivell, un camí de ronda que s'ha convertit en un dels principals rècdics i una gastronomia arrelada al producte de proximitat, amb el peix i el marisc fresc de la Llotja com a protagonistes. Les dades d'Intelitur també mostren que el mercat català continua sent el principal origen dels visitants, amb 2.697.000 turistes, seguit d'altres mercats de proximitat com la Comunitat Valenciana, França i Aragó. A més, es consolida la presència de mercats internacionals com Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica o els Països Baixos, fet que reforça la projecció exterior del municipi. Intelitur és una plataforma d'intel·ligència de mercat turística impulsada per l'Agència Catalana de Turisme, que ofereix dades actualitzades sobre l'activitat turística a Catalunya per ajudar destinacions, ajuntaments i empreses a prendre decisions més informades.
Anem ara fins les costes del Garraf. El pacte al qual han arribat el govern espanyol i la Secretaria General de Pesca per flexibilitzar l'aplicació de les normatives europees que afecta els pescadors de la Mediterrània no satisfà la Confraria de Pescadors de Vilanova, Carla.
Exactament. La Secretaria General de Pesca s'ha compromès a flexibilitzar l'aplicació de les normatives europees que van suposar motiu de vaga general del sector pesquer a tot l'Estat aquest passat dilluns. Un dels motius de preocupació dels pescadors era la nova norma que els obligava a haver de notificar el seu retorn a port amb 4 hores d'antelació. El nou pacte canvia aquesta decisió i obliga els pescadors a haver de noticiar el seu retorn en el moment que el vaixell posi rumb de tornada. Si bé sí que és millor que la normativa inicial, asseguren que això els pot suposar igualment sancions i que s'ha desaprofitat l'oportunitat de suprimir aquesta decisió. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
Què ens preocupa? Vaixell que no se'n recordi de fer-ho en aquell moment i ho faci al cap d'una hora just abans de l'entrada al port, doncs estarà incomplint la normativa i d'aquí fins a 5 anys tenen temps per poder-te multar. Ja és més el fet de que la secretaria podia abolir aquesta normativa i no abolir-la és com un sentiment de dir, bueno, si les poques coses que pot fer la Secretaria General ja no les fa, amb les que ve de Brussel·les ja sabem com actuar, que sempre van al màxim. Aquesta la del preavís, que no ho veiem, era una manera de demostrar que estava al costat del sector i per tant es mantenia com fins ara, que era no fer cap tipus de preavís com pot fer.
Tampoc veuen clara la solució de la normativa que els obligava a pesar totes les captures a bord de l'embarcació i que els podia suposar sancions si no ho feien de forma adequada. Amb el nou pacte no es consideraran una infracció els errors en les espècies capturades, sempre i quan sí que es reculli la xifra concreta a l'hora de desembarcar l'espècie de la barca. La Confraria de Pescadors de Vilanova no acaba de veure clara aquesta decisió.
Amb el primer comunicat envien que poden, acceptaran que hi hagi errors o omissions. La omissió per nosaltres era la part més important, de dir, bueno, pues si només seguim funcionant com fins ara, que era a partir dels 50 quilos, que pots fer una estimació més correcta, però amb el segon comunicat ja retiren la paraula omissió i, per tant, es permetran alguns errors. No entenem el paràmetre alguns errors, què vol dir això, com es trasllada, i el que jo crec que és el més important és que quan vingui l'inspector aquí t'haurà de fer tal com està marcat per decret llei. Vull dir, ell no pot prevaricar, ell té que fer la seva funció.
El pròxim 26 de gener, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació té previst reunir-se a Brussel·les amb la Comissió Europea per materialitzar aquestes flexibilitzacions de les normatives. El sector preveu amb incertesa el seu retorn a mar després de l'actual aturada biològica i pateix per l'aplicació d'aquestes noves restriccions.
I avui dijous s'han repetit les imatges d'ahir a l'estació d'autobusos de Vilanova i la Geltrú. Tot i que s'ha mantingut el reforç d'autobusos interurbans des de primera hora, s'han repetit les llargues cues de viatgers que, davant la manca de servei ferroviari, buscaven arribar als seus destins.
Doncs sí, Marina. Aquest matí l'estació d'autobusos de Vilanova mostrava per estones un aspecte lleugerament millor que el d'ahir, però seguia sent un exemple del caos de mobilitat que estan patint els usuaris del transport públic. El segon dia, sense serveis ferroviaris, ha tornat a portar llargues cues i escenes de confusió, però amb la diferència que moltes de les persones que hi eren han pogut, avui sí, actuar amb certa previsió. Tot i això, alguns usuaris han destacat que segueixen amb greus problemes per establir connexions amb poblacions en direcció sud, com Segur de Calafell o Torredembarra, així com per arribar a ciutats del Baix Llobregat que avui que estan comunicades amb Vilanova mitjançant la línia de trens R2 Sud. Els principals moments de tensió s'han anat succeint amb l'arribada de busos d'altres poblacions que descarregaven passatgers que necessitaven fer transbord i se sumaven a l'acumulació de persones que ja hi havia a l'andana. La coordinació del servei ha tornat a anar a càrrec dels propis conductors dels autobusos, qui a viva veu donaven informació d'horaris i serveis i organitzaven les cues de passatgers. Per si fos poc, els autobusos només accepten pagaments en efectiu, el que ha provocat encara més angoixa en molts passatgers que han hagut de demanar diners a desconeguts per poder pujar-s'hi. Alguns passatgers s'han mostrat en solidaritat amb els maquinistes i treballadors ferroviaris i amb les exigències que han fet des dels darrers dies des del sector, demanant millores en les condicions i les inversions de la infraestructura i dels llocs de treball.
Aturada a les costes del Maresme. Arenys de Mar ha senyalitzat un itinerari que recorre l'entorn d'Arenys i que l'han anomenat la Ruta dels Quatre Turons i passa pel port d'Arenys, la façana marítima i turons elevats des d'on es veu el mar, Oriol.
Sí, és una proposta esportiva i de lleure, a l'aire lliure, i és una ruta pensada per fomentar l'activitat física, el contacte amb la natura i els hàbits saludables. El recorregut es pot realitzar tant a peu com en bicicleta i té el punt de sortida i arribada al fons de les Creus. El regidor d'Esports d'Arenys, Pau Moret, comenta els punts principals que recorre aquest camí circular.
Com a punt d'inici està establert la zona esportiva, depèn cap a la part que iniciem la ruta, cap a un costat o cap a l'altre, doncs baixaríem per la part de la Riera, aniríem per la zona del Rial del Vareu, després una mica tota la part de Rieres fins a arribar a la sortida que arriba pràcticament al port, des d'allà doncs tornaríem per tot el front marítim, ens aniríem doncs fins al final de tirant cap a Sant Vicenç, fins al final de tot, tornaríem a pujar per al Rial del Sapi i aniríem fent tot una mica aquest circuit, eh?
El Centre Excursionista d'Arenys de Mar ha contribuït a la planificació i al disseny de la ruta i ara la dels quatre turons s'afegeix a les ja existents que properament també seran millorades i rehabilitades. La nova ruta ara mateix està marcada en paper i sobre el terreny, però també està previst que properament es pugui seguir a través d'aplicacions mòbils.
Tenim informació a la pàgina web de l'Ajuntament i mica en mica anirem actualitzant aquesta informació perquè possiblement després es pugui descarregar doncs, a través d'algunes aplicacions, es pugui per poder fer una mica de... Sí que està indicada físicament, però bueno, doncs, a vegades també ens agrada doncs, anar fent seguint el recorregut a través del nostre telèfon i tot això s'anirà actualitzant. Per tant, ara mateix ja tota la informació que tenim, tant el disseny de la ruta, el circuit, el tenim penjat a la pàgina web, una mica la informació, i s'anirà actualitzant a mesura que tinguem més dades.
El nou circuit esportiu de proximitat ha costat 18.000 euros finançats a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona dins el programa de suports 2025 per la implementació de circuits esportius de proximitat.
Sant Andreu de Llavaneres disposa d'un nou circuit esportiu de proximitat pensat per fomentar l'activitat física a l'aire lliure i a l'abast de tothom.
Sí, Marina, avui de circuits de proximitat va la cosa, perquè a Sant Andreu de Llavaneres n'hi ha un altre, un recorregut que té inici i final, en aquest cas, a la zona esportiva municipal, a l'Avinguda de Sant Andreu, i traça un circuit també circular de 7 quilòmetres que transcorre pel parc de la Font de la Llorita cap amunt. El projecte de senyalització i adequació del circuit ha estat possible gràcies al mateix projecte de la Diputació de Barcelona. Aquest finançament ha permès dur a terme el disseny del recorregut, la instal·lació de la senyalètica informativa i també la millora d'algunes tanques de fusta al llarg del traçat. El circuit de Llavaneres combina trams urbans i naturals i incorpora diversos punts d'interès i estacions senyalitzades amb informació sobre els exercicis recomanats i la distància recorreguda que permet fer un seguiment fàcil de l'activitat. El recorregut està pensat per un ús divers i és apte tant per fer-lo a peu com per completar-lo corrent o amb bicicleta. La configuració del circuit permet adaptar la intensitat de l'exercici a les necessitats i al nivell de cada persona.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona recuperarà la bicicletada popular després de 7 anys sense fer-se. L'Ajuntament i Tarragona Esports aprofitaran el Tour de França, que tindrà la segona etapa a la ciutat, per promoure l'ús de la bici amb aquesta cita que es farà a la primavera. El conseller d'Esports de l'Ajuntament, Mario Soler, ho ha explicat des de Fitur, que serà una manera d'engrescar els tarragonins i les tarragonines. La ciutat va celebrar la bicicletada per última vegada el 2019. Aleshores, i van participar 3.000 persones. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que continua i, de fet, continuarà esvalotada pel que fa a tot el litoral. Atenció, perquè hi ha canvis de vents molt sobtats entre sectors litoral i també en funció de l'horari. Per exemple, al llarg d'aquesta tarda de dijous, el vent que s'imposarà serà el de nord o nord-oest a tota la costa i del cap de Begur cap al nord i del cap de Salou cap al sud, molta tramuntana i molt de vent de mestral, sobretot al golf de Sant Jordi i també al nord del golf de Roses i molt especialment al nord del Camp Nurfeu. Aquí tindrem forta maró maragassa a la mateixa costa i ja mar endins maragassa consolidada. Per tant, déu-n'hi-do com està de remenada la mar. També el divendres continuarà aquesta situació esvalotada. Atenció, perquè al matí girarà el vent cap a Garbí una altra vegada, mar creuada a la Costa Brava, i durant la tarda el vent que s'imposarà és el de ponent. Per tant, farà pujar una mica la temperatura, però també farà que l'estat de la mar estigui molt remenat, sempre entre maró i forta maró a la mateixa platja. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Evidentment, comencem recordant que tenim tallada l'autopista AP7 en zona de Martorell en direcció sud. Ara mateix, en el punt de desviament, la veritat és que no hi ha cues excessivament llargues, no hi ha retencions destacades. Vaja, on sí que hi ha problemes, perquè segurament molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona va buscar alternatives, com poden ser la Nacional 340, el que dèiem, on sí que hi ha problemes és la B24, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana en direcció sud, com us deia, anant a buscar la Nacional 340. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, destaca ara a l'extrem sud la B23, amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, i també a l'autovia 2 hi ha aturades entre Sant Feliu i Cornellà, sempre d'entrada a Barcelona. A l'extrem nord destaca la C58, amb aturades també des de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. Acabem amb una incidència a la demarcació de Girona, unes obres a l'autopista AP7 a Viladamulls. Hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Profunditats de l'actualitat.
Volem anar al Delta de l'Ebre per fer un balanç de la passada campanya d'arròs Cel.
Sí, Marina, farem balanç de la recentment tancada campanya d'arròs 2025 i també parlarem de com afecten els temporals de fortes pluges com el que hem viscut esta setmana, així com les altes temperatures als camps d'arròs i també sobre les conseqüències de l'acord de Mercosur per als pagesos del Delta. Tot això ho comentem amb Àlex Morales, president de la Càmera Arrossera del Montsià. Àlex, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia i gràcies per donar veu al sector.
I tant, Àlex, abans de, si et sembla, abans de fer balanç, passem a comentar lo temporal, no?, que està afectant ara mateix, sobretot ahir, que va estar plovent. Com afectarà això, este temporal, al Delta de l'Ebre, als camps d'arròs?
Bueno, pel que estem veient, pues, bueno, per això ja ha passat, i bueno, este temporal pues, ha afectat més al nord de Catalunya. Aquí al Delta, bueno, hem vist per les xarxes socials, posa una mica d'imatges com ha afectat este temporal aquí a la mar i als espais que estan més desprotegits.
Heu tingut modificacions en el calendari de sembra, de sega?
Sí, sí, la campanya passada també van haver moltes portes, van haver moltes pujades a la primavera i vam començar el cultiu una mica més tard. Però bueno, el mes de juny va fer molta calor i també després allí a l'agost també va fer molta calor i el que va fer és avançar-nos la sega. O sigui, la sega la vam tindre, ens va avançar els 10 dies dels calendaris normals que portem estos últims anys.
És a dir...
Que vam tindre també...
Sí, perdó.
Sí, que vam tindre, doncs, a veure, a final de campanya, episodis de puja i mañana haure un de pedra que va afectar molt aquí a Sant Jaume. Però això doncs, teníem quasi un 80% de l'arròs dins la cooperativa, però va haver algun soci doncs, que s'hi va fer quasi un 90% de... s'hi va anar el 90% de la producció. I que, per això, per aquestes coses, doncs, tenim assegurances i, bueno, i podem afrontar aquestes situacions.
No, ja me'n recordo quan va ser això, la forta pluja, que no, evidentment des d'aquí ho vam seguir des de Delta.cat i les notícies de que, clar, hi havia part, la majoria ja estava entrat, no, ja s'havia fet la sega,
sí.
Però a productors li va anar tot del seu.
Sí, correcte, va ser més localitzat dins alguns productors, sí. En general doncs, no va afectar tant a la producció, sinó va ser més algun productor que, per desgràcia, però bueno, i va afectar més, va ser molt focalitzat.
No, i clar, i el que dius abans, no? És a dir, la pluja us fa endarrerir, però la calor us fa avançar.
Correcte, sí. L'arròs per a que creguis que necessita l'aigua i calor. Vale? Quan fa molta calor, pues, el cultiu s'avança.
Uh-huh. I clar, evidentment, la, com dius, no? Necessiteu aigua, la del cel no la podem controlar, però vosaltres la que sí que fiqueu als, als camps. Explica'm una miqueta com va això, l'aigua, la fiqueu a dolça, salada, explica'm-vos.
Bueno, la, si fiquem aigua salada, malament, eh? Aigua dolça, aquesta aigua dolça, sí, sí o sí.
Ja, però...
L'arròs, tu resistis, o sigui, resistis molt bé, eh? O sigui, la veritat és un cultiu que aguanta molt bé la salinitat, però, bueno, per a fer el cultiu necessites aigua dolça, uh-huh. 100%. I sobretot aigua bona i de qualitat està que ve molt bé del gel, o sigui, al final és tot. Jo, a veure, aquí diria que, a veure, per a, l'aigua és un factor clau per a... per a l'arròs, però també aquí ficaria una mica més ja territori, no? O sigui, l'aigua és clau, però aquesta aigua que passa pel, pels arrossars, al final pues, passa per tot el delta i això pues, manté viu tot l'ecosistema d'aquí del delta. Si parlem, aquí si parlem de biodiversitat, d'aus, de fauna i del natural que depèn directament d'esta aigua, pues, que circula per aquí als nostres camps. Uh-huh. Per això dic que si falta esta aigua no és només... No ho nota només el pagès, aquí ho nota l'autoritari.
Val, no, ja, clar. De no, però això de l'aigua salada t'ho dic perquè, clar, evidentment, canvi climàtic, cada vegada s'està salinitzant més, no? L'aigua del mar està arribant més, vull dir, al final igual s'haurà de, no sé, l'arròs mutarà i s'haurà, no sé com anirà, eh? Perquè...
Bueno, s'està treballant en algunes varietats,
sí.
Més resistents, menys a la salinitat, però, bueno, de moment...
L'aigua...
En l'aigua dolça.
Sí, sí, que és la que dona vida, no? Al final, la que nosaltres bevem també. I si parlem dels preus, com tanca la cooperativa en termes de preus enguany?
Bueno, a veure, venim de 2 anys i 3 anys bastant bons pel tema de preus, sobretot doncs, perquè la llei de l'oferta i la demanda, o sigui, van veure a nivell mundial, a nivell d'Europa, a nivell d'Espanya, doncs, van veure... sequeres i això doncs, bueno, va fer que no hi hagués tanta producció i això, doncs, bueno, aquí al Delta doncs, per sort teníem producte i clar, i els preus estaven alts i aquí ens vam aprofitar d'aquesta situació. Això, bueno, ja l'any passat ja ha canviat tant al món com a Europa com a Espanya s'ha fet moltes, una producció més alta i això, doncs, bueno, aquí també vam tindre un problema que tot el que és el que necessitem per fer anar el cultiu, que són els adobs, els fitosanitaris, el gasol, aquí pues, també van pujar i ara pues, se mos han quedat uns preus alts, se mos ha baixat el preu de l'arròs pues, i això pues, al final pues, condiciona la rendibilitat del soci i fa que això tot pues, s'ajusti. Aquí la cooperativa pues, continuem funcionant i fent la nostra feina, però els marges, la veritat, pues, s'han estret.
Clar, i a més de tot això que m'estàs dient, Àlex, també arriba no, l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur. Claro, això, per part dels arrossaires d'aquí del Delta, quina és la vostra principal preocupació?
Bueno, a mi al final el que me preocupa més que este arròs que entre, ja sigui a l'Anxiga, tant com sigui del Mercosur com del sud-est asiàtic, que també m'ho entra molt, doncs entre en les mateixes exigències que tenim aquí. Aquí hi ha l'arròs del territori, pues vostres ens demanen moltes coses. O sigui, estem no, i realment no, al final pues, no, estos arrossos que ens donen de fora pues, no estan, són més exposats a les mateixes normatives mediambientals ni fitosanitàries. Pues, bueno, tenen la traçabilitat que nosaltres ens demanem. I aquí pues, el que demanaria més que res és que tots tinguessin les mateixes regles de joc. Entenc que aquests arrossos aquí, bueno, Europa és deficitària en arròs i té que entrar arròs, però clar, al final té que entrar en les mateixes condicions que nosaltres ens demanem.
Clar, evidentment. I Àlex, perquè claro, estem dient que tant de Sud-amèrica com del sud d'Àsia entra, però és la mateixa varietat que tenim nosaltres aquí o com va això?
A veure, aquí no, més que res pues, treballen en arrossos de tipus llarg. Aquí a Espanya, bueno, aquí al Delta el que treballen més és el tipus d'arròs redó, però bueno, al final... Si hi ha una demanda i hi ha una facilitat d'entrar producte, doncs ells se poden adaptar a fer les nostres varietats.
Clar. Vosaltres treballeu en l'arròs rodó, però en les llargues, no?
Sí, sí, també en fem d'arròs llarg. I més estos últims. L'any passat vam treballar bastant en arròs llarg, perquè és un arròs que porta lligada a la tecnologia que ens ajuda doncs, a netejar les terres.
Mm-hmm. Claro, i tant que sí. Llavors, el que diem del Mercosur, no estem parlant de competència deslleial, que es diuen.
Sí, correcte, sí, bueno, és el que he dit. I al final, ells aquí pues, entren a rosses que no porten les mesures estrictes que ens demanen des d'Europa, tant en medi ambient, en productes fitosanitaris i en traçabilitat i això. Però bueno, al final, ens pues, afecta al país.
Uh-huh. Àlex, tu diries que, clar, estem dient uns costos de producció més alts i uns preus més baixos. Hi ha risc real de la continuïtat dels arrossaires d'aquí baix?
Bueno, pues sí, realment estos, això, pues, si això es continua en el temps, pues, moltes explotacions d'aquí del Delta pues, ho passaran malament. Bueno, a veure, tenim els costos de producció molt alts i si els preus són baixos, pues, bueno, al final pues, això s'estretix i hi ha moltes empreses d'aquí del territori pues, que poden passar, acabar passant malament.
Clar, estem parlant de gent que viu d'això, no? Gent d'aquí baix. I al final també la problemàtica de la regeneració, és a dir, de que hi hagi detrás un canvi, no em surt la paraula ara, Àlex, de que hi hagi un relleu,
canvi,
això.
Canvi generacional, relleu generacional.
Correcte, relleu generacional, no em sortia. Sí. Claro, sí.
Sí, sí, al final el jovent que vol incorporar-se al camp pues, ho veu tot això, no? I crea una incertesa de realment entrar o no entrar al sector. A veure, jo espero que tot això s'arregle i que, bueno, d'alguna manera pues, se creï aquesta il·lusió de continuar treballant en el sector de la pagesia i en el de l'arròs. Esperem que... pues, que tot vagi bé.
Uh-huh. Clar, és que el sector primari està bastant malament tot això. Per exemple, l'altre dia parlava en pescadors i és el mateix, no? A casa, si veuen que estan patint el pare i la mare, doncs després el fill o la filla no voldrà continuar.
Correcte, sí, això és el que ens passa. Sobretot en l'arròs, doncs, bueno, ja és diferent, no? És una mica, doncs, altres sectors estan patint més que en altres del tema del sector del relleu generacional. I també persones, parlo amb gent de València que se dedica a l'arròs que allà encara el pateixen més que nosaltres. Aquí encara hi ha algun jove que entra en ganes i
molt bé.
Bueno, una mica el futur ho tenim garantit.
Ah, doncs bé, m'alegro. Perquè a la cooperativa, és a dir, clar, evidentment hi haurà gent de tot, però vull dir, joves, teniu incidència a la cooperativa?
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, estem fent incorporacions de jovens i, bueno, intentem un grup de jovens amb potenciant, pues, tot això, les noves incorporacions i bueno, fem viatges, o sigui, bueno, estem damunt d'ells.
Mm-hmm, molt bé. Quines diries que són, Àlex, les mesures que reclamaríeu a Brussel·les per a, bueno, que el sector millori i no passi a lo de la competència deslleial que diem?
Més que res, pues, igualtat de condicions. El que nosaltres fem aquí, el producte que vingui fora, pues, si li demanen el mateix. Controls reals a les importacions, no només sobre el paper, pues, sinó en traçabilitat, en seguretat alimentària, que siguin iguals per a tothom. I suport per a nosaltres, pel sector primari, o sigui un ajut econòmic o el que faci falta, perquè però, al final, pues, bueno, vale, sí que... volem ajuts, però el que volem més que res és treballar en dignitat i tindre un futur.
Correcte, les mateixes competències i opcions per a tots, no? I al final, el consumidor, tu diries que també té un paper quan tria l'arròs d'aquí baix?
Bueno, quan algú mos compra l'arròsia, pues, jo crec que està comprant arròs de categoria extra i en un estàndard de qualitat del màxim, no? Aquí nosaltres, a veure, d'alguna manera treballem en arrossos monovarietals, doncs que això al consumidor li dona doncs, moltes garanties, no? Al final, bueno, hi ha una petita diferència de preu, està clar, però aquesta diferència de són uns 30 cèntims al quilo, que realment, doncs, bueno, quan ho fiquem damunt de la taula, aquí mengen 10 persones. Jo crec que doncs, apostar una mica, encara que hi hagi 30 cèntims de diferència d'un arròs a un altre, doncs jo crec que aquí apostar pel territori i per aquesta qualitat que t'estic dient, doncs jo crec que és bastant important.
Uh-huh. Apostes pel territori, per les famílies d'aquí, vull dir, al final tot fa.
Correcte, sí senyor. Sí, al final, pues, mirar una mica també el producte, on que estàs comprant, si és un producte de cooperativa, això és, jo crec que és bastant important.
Mm-hmm. No, no, clar, vull dir, al final és com tot, no? Sempre que comprem, mirem, per exemple, fruita i verdura, no? Que siguin de proximitat, fresques, lo peix igual, pues, pues en l'arròs també.
Molt bé, sí, això sí, ja. Mos fixéssim una mica i miréssim el que comprem.
Mm-hmm. Pues perfectíssim, Àlex, ho deixem aquí, seguirem pendents del tema i no res, molta, que vagi molt bé la campanya d'enguany, a veure com estarà les pluges d'enguany, les calors i ja farem un repàs quan pertoco. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Molt bé, moltes gràcies per donar veu al sector i bueno, esperem que vos vingui una campanya normal, que no tinguéssim incidències climàtiques molt fortes i bueno, al final pues, tinguéssim una campanya bona. Moltes gràcies.
Doncs Marina, esperem que la campanya d'enguany sigui millor pel que fa al preu de l'arròs.
N'estarem pendents d'aquesta campanya. Moltes gràcies, Cel. Continuem fent ronda pels clubs nàutics del nostre litoral i avui fem aturada a Roses per visitar el seu club d'esports nàutics, Sergi.
Doncs sí, Marina, amarrem el gen Roses i tenim el plaer de saludar l'Albert Masmartí, que és el director tècnic del club, perquè ens posi el dia just a inicis d'any de la temporada que ve d'ara per endavant. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Primer de tot, és obligat preguntar-te, després d'aquestes llevantades i els aiguats, tot allò per Roses us ha fet alguna espècie de dany dins de les instal·lacions?
Bé, Roses tenim aquesta curva al final de la badia, no? I el gent, per sort, de llevant estem mitja recer. Llavors sí que la platja ha canviat una mica a causa de les onades, però en principi instal·lacions, magacions i tot, ha quedat ok. No, hi ha hagut perfectes.
Ens n'alegrem, evidentment, per tota la part que ens toca. I ja dèiem que estem a inicis d'any, inicis del 2026. Encara és, podríem dir, que és temporada baixa pels clubs nàutics, no? Però com es presenta? Quina mirada heu fet en aquest 2026?
Bé, doncs, en principi, mantenir l'activitat, també, la direcció és nova, llavors, el projecte principal és mantenir l'activitat que teníem fins ara, llavors, seguim igual, mantenim el llistó amb el nivell d'esdeveniments, seguim apostant pel casal, que és el màxim producte de l'estiu, i potenciant els equips de competició, com hem fet fins ara, i seguint en aquesta línia, d'esdeveniments, competició i casal.
Perquè, més o menys, quan doneu el tret de sortida a la temporada? No sé si he anat errat abans quan he dit que ara estem en temporada baixa del club.
No, sí, sí, és correcte, perquè també el canvi d'hora ens té hores de llum, per tant, també les activitats, i ens solapa amb l'activitat escolar, que tampoc no tenim gaire marge aquesta època de gener, febrer, març. Però sí que a partir d'abril, amb el canvi d'hora, ja comptem doncs, arrencar activitat en Setmana Santa, amb escoles de vela, acollint ja grups externs que ens venen a l'activitat, i arrencant a tope amb tot el tema de competicions i esdeveniments ja.
Entrem precisament en aquest tema de la competició. Quines competicions així importants teniu programades per aquest 2026?
Doncs a part de les que ja tenim de sempre, aquest any tanquem un circuit de dues classes, tanquem un circuit de Civil Català de Windsurf i Civil Català de Ilka 6. I després ja, passant l'estiu, tenim com a regata rellevant en Copa d'Espanya de Patia Vela.
Uh-huh. I comentaves també a nivell d'activitats escolars. Crec que l'altra vegada que ens veu acompanyar, ja fa un temps, ens vam dir això, no?, del projecte de portar la vela a les escoles, que és un dels camps importants on treballeu.
Uh-huh. És el projecte Esport Blau, va començar ja fa uns anys. Tenim 5 escoles de Roses vinculades, més les de Pau i Palau, que també estan en el projecte. I tenim un trimestre on tot el cicle de primària de Roses venen a fer activitat. Tenim 8 classes en total i això. Tenim un trimestre que cada un fa les sessions i és com una porta d'entrada a aquest món, no?, a l'esport de la vela. I després, a partir d'aquí, doncs, hi ha dos projectes que permeten continuar navegant, també projectes derivats d'això de l'esport blau.
I aquesta porta d'entrada va continuant? Vull dir, aquests alumnes que els veieu que venen a fer els seus primers passos a vela, n'hi han forces o hi ha una proporció destacada que, per exemple, continua practicant vela amb els anys?
Bé, suposo que com tots els nàutics hem de competir amb altres esports com el futbol i el bàsquet. Llavors, la majoria de nens de cinquè primària ja estan compromesos amb altres entitats, no? però sí que sempre intentem, doncs, entre 5 i 10 nens que acabin quedant-se al club i vinculant-se a l'activitat del club i seguir, doncs, navegant amb aquests inicis que han fet amb Esportblau.
Dins, entrem en una miqueta al funcionament del club. Quines seccions formen part del gen Roses i quina activitat té cadascuna d'elles?
Doncs ara mateix tenim la més gran, suposo que és la secció de natació, que fan activitat no aquí al club directament, sinó que fan a la piscina municipal de Roses, que tenim molts equips i tots competeixen quasi tothom. Tenim competició des de esports de base fins a màsters, que competim a piscina d'aigües obertes. Després tenim secció de vela i windsurf, que també competim sobretot a nivell català. Tenim Optimist, Ilka i Tecno i Ecofoil de windsurf. I després tenim secció de rem, que també ara hem considerat un segon equip de rem. Fem rem de lleut català i ara ens volem menjar també amb el rem de mar. I després, a part, tenim secció de motonàutica, que també està molt activa, i secció de creuer, que també van fent alguna regateta.
Ho hem vist a altres clubs nàutics, no sé si és el cas també del GEM Roses, que també s'ha introduït, per exemple, el tema de l'esport adaptat i de l'esport inclusiu. En aquest sentit, com ho treballeu vosaltres?
Nosaltres formem part d'un projecte de la Federació Catalana de la Vela, que és de la inclusió en família. Tenim unes sessions que va becat per la federació i venen a vegar nois i noies amb la família, que crec que són 5 o 6 sessions, i després tenim un projecte que tothom pot navegar, treballem amb alguna entitat de Roses, tenim un parell d'entitats, que venen també, fan activitat, poden fer activitat gratuïta, i sobretot ho centrem a l'estiu, fem sortides amb vela, sortides amb caiac, amb el Patrick Zela, i això, fem com un primer contacte per famílies i nens, amb esports nàutics, no només vela, sinó també altres esports d'aigua, com són el caiac, el pàdel, i això.
I em comentaves que un pes important, evidentment, el tenen els casals d'estiu, no? Us ocupen pràcticament des de que els nens acaben el col·le fins que tornen? Quins esports hi practiquen?
Sí, el casal, això és el que deia de l'estiu. Intentem agafar la setmana de Sant Joan, cada any varia en funció del calendari escolar, no? I agafem fins la primera de setembre, just abans de començar el col·le. Són setmanes, les primeres de l'última tenim menys gent, però sí que intentem, doncs, tenir activitat, ni que sigui amb grupets de 5-10 persones, i al pic de l'estiu sí que podem tenir fins a 75 persones de casal fent activitat. I d'activitats, això, una mica representant totes les seccions del club. Tenim vela, windsurf, tenim kayak, paddle, aigua de rem aquest any també, fem activitats de snorkel, fem també d'educació ambiental, fem divulgació ambiental, que és de tots els grups d'edat. I l'any passat vam començar també a fer una sessió de piscina amb els més petits, que fan 2 dies a la setmana, van a la piscina i fem com una petita classe de perfeccionament, de natació i així.
Noteu els darrers anys que s'ha reactivat, o els que som de fora, mirat des de fora, ens dona la sensació que s'ha reactivat la nàutica i s'ha reactivat tot el lleure relacionat amb el mar, no? Ho esteu notant vosaltres des del GEM Roses?
Sí, jo diria que més que el mar, fins i tot el medi natural en general, perquè la gent cada cop busca més contacte amb l'exterior, medi natural, busquem més opcions que no siguin indoor, no? I es nota. O sigui, la gent sí que té més tendència, hem consolidat grups de casal, la gent ve més continuadament, ampliem setmanes de contractació, llavors sí que notem que la gent tendeix més a tendir cap a esports a l'aire lliure.
Esteu a tocar de Parc Natural de Cap de Creus. Roses, quina relació hi teniu amb el parc des del club?
Sí que estem a tocar, no tenim activitat directament a dintre del parc, perquè les excursions així que fem ens quedem a la cala de la Madrava, no anem més enllà. Llavors, clar, també tenim molta competència amb empreses de lloguer d'embarcacions, llavors no ens separem molt cap a aquella banda perquè és la que està més freqüentada, sobretot per lloguer de motos d'aigua i amb vacacions de lloguer, llavors no arribem a entrar al parc directament a fer activitats.
I ja per acabar, Albert, just a final del 2025 veu signar un nou conveni, una renovació de conveni amb el port de Roses. Quina relació hi teniu i com, i com es materialitza això?
Bé, la relació amb port és molt bona. Sobretot en temes d'esdeveniments és on col·laborem més. Tenim una subvenció d'esdeveniments on ens ajuden, fan suport a aquesta activitat de promoció, sobretot d'esport base, d'activitats nàutiques. Llavors, aquest conveni de col·laboració, a més, ens cedeixen una embarcació amb un patró per atacar les competicions i així. I això, aquest conveni era una renovació d'un que ja portàvem fent des de 2024, em sembla, i era ha sigut la continuïtat de tot aquest procés. A més, aquest any hem presentat el projecte de Rent de Mar, al qual Porosos també s'hi ha sumat, i ampliem tot aquest projecte a la part també de Rent de Mar.
Doncs, fantàstic, o sigui, els acords i aquesta combinació entre els dos. I finalment, Albert, no sé si tens números al cap o quants socis hi teniu al club, com de gran és la vostra comunitat?
Ara em sembla que arribem a 835, per dir, entre un número així, àpex.
Doncs, Albert, moltes gràcies per passar per la Ronda Mar, per portar-nos l'actualitat d'aquest club nàutic del Gent Roses. Des de l'escala us veiem, us tenim just al davant. Mercès per passar aquests minuts aquí.
A vosaltres, merci.
Moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies, Albert, per portar-nos una setmana més l'actualitat dels nostres clubs nàutics de tot el territori. La seguirem escoltant i la seguirem de ben a prop durant tots els programes que ens quedin. Moltes gràcies. Malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. Encara tenim moltes coses per explicar. Anirem un altre cop fins al Delta de l'Ebre, passejarem pel Fitur entre dos països i acabarem també el programa d'avui parlant de les llevantades. Així que no marxeu, estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Randamar. Perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. És que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala estudia substituir les dutxes de les platges de